Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 19 de gener del 2026. Està plovent en general a totes les nostres comarques i a aquesta hora ho està fent de forma generosa. 5 minuts més. Afecten les temperatures d'aquesta llevantada. Niel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors hi ha?
Tenim valors un pèl més alts. Tenim ara mateix un únic valor negatiu a Vall de Núria, on tenim 4 graus sota 0. En tenim 2 ja de positius a Das, 3 graus a Ripoll i a Camprodon, 5 a Sant Pau de Segúries, 7 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a les Preses, a Mieres, també a Santa Pau, 8 a Castellfollit de la Roca, 9 graus a Besalú i a Banyoles, 10 a Girona i a Figueres i 11 a Roses.
Previsió del temps. Dani Ramírez, ha de durar gaire aquesta llevantada?
Entre avui i demà arribarà el màxim de la perturbació de llevant, que déu-n'hi-do dissabte, una gran nevada que va caure al Pirineu Oriental, 20-30 centímetres, la cota de neu superior a 1.400, 1.600 metres, dalt de tot del Montseny una petita enfarinada, i ahir va ploure fort al Cap de Creus, 48 litres per metre quadrat, a Portbou van caure 42 a Cadaqués, i bé, d'aquesta matinada han caigut doncs pràcticament 30 litres novament cap a la zona de Portbou, n'han caigut 20 a Cabanes, 16 a l'Escala, 10 a Figueres i algun plogim a la resta, però es reactiva la llevantada justament entre avui i demà, per tant, pluges a tot arreu, la cota de neu seguirà al voltant de 1.500, 1.600 metres, puntualment 1.400, després d'aquesta matinada, doncs, com núvols i amb aquesta mica de vent de llevant de 40 km per hora i mala mar, doncs no ha baixat gaire la temperatura, 5 graus a Vic o 6 en el cas d'Olot, 1-2 sota 0 alta muntanya a més de 2.000 metres. Situació d'hivern, però de cota de neu que no serà baixa els propers dies. I el més preocupant és la pluja que va sumant i va sumant, evidentment, perquè preveiem que aquesta nit i sobretot matinada de dimarts la pluja sigui ja forta o molt forta a la Costa Brava, a tota la part est de Girona, litoral i prelitoral, però especialment Costa Brava, i dins de la Costa Brava l'Alt Empordà i nord del Baix Empordà serien les zones més afectades per aquests aiguats, que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot, atenció, perquè dimarts, demà, es podrien totalitzar més de 200 litres per metre quadrat. Estem davant d'uns aiguats molt importants, de temporal de mar de més de 6 a 7 metres i de vents forts de llevant i de gregal. La temperatura no canviarà gaire, però sobretot molt pendents d'aquestes rierades.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Ripollès es mobilitza davant els plans de salut. Junts es registra iniciatives al Parlament de Catalunya per defensar el futur de l'Hospital de Can de Bànol. El grup municipal ha expressat la seva preocupació davant del mapa sanitari que es planteja per la comarca i que preveu que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon depenguin sanitàriament de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. El portaveu Ferran Raigón ha manifestat el perill per Can de Bànol davant dels canvis i asseguren que és un equip equipament clau per la comarca.
No veiem gens viable que l'Hospital de Can de Bànol, que és clau pel Ripollès, per la comarca, i doncs especialment en una comarca rural com és la nostra, doncs pugui perdre aquest pes doncs que més a més s'hauria doncs de veure reforçat.
Besalú treballa per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que diuen que en els últims temps s'ha notat una autorregulació.
L'alcalde Lluís Guinó diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer tenen incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència del visitant francès i belga. En aquest sentit, l'alcalde de Besalú diu que estan pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases, i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%.
L'Ajuntament de Camprodon obre la porta a la construcció d'hotels al Passeig Maristany.
Per aquest motiu ha aprovat una modificació del pla general que afecta el sector proper a Llanars. S'ha aprovat en l'últim ple municipal, on també s'han tractat diverses qüestions relacionades amb obres importants com les de la llar d'infants pendents des de fa 2 anys o l'acabament de les obres pendents a la carretera de Sant Joan de les Abadesses.
L'alcalde és Xavi Guitart.
Seria la zona que hi ha just davant del Maristany, que és la zona on hi ha l'hotel
I tot això, en definitiva, ho demanen primera perquè es pugui habilitar l'opció de poder fer hotels dins el passeig Maristany i la part, perquè ens entenguem, mirant Llanars a la dreta, és la modificació. I l'altre per poder augmentar amb capacitat de volum edificable.
Primer aniversari de l'arribada de les banques mòbils als pobles del Ripollès. Des de llavors, els veïns i veïnes de més d'una desena de pobles poden fer ús de les oficines bancàries mòbils que ofereixen CaixaBank i la Caixa d'Enginyers. Els alcaldes estan contents. Un d'ells és el de Planoles, David Verjà.
L'acceptació que ha tingut aquesta banca mòbil per ser, diguem, un micropoble, i que al final ja ho sabem que entre setmana pues hi ha poca gent, això és així, ja ho sabem tots, vull dir que el que es tracta és de revertir la situació i que vingui a viure més gent, però bueno, de moment és el que tenim, i tant la Caixa com Caixa Enginyers de venir aquí a Planoles estan contents.
L'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i immobles.
Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat amb Fàbrega Soler, assessors d'assegurança, qui posen dades sobre la taula i diuen que durant la dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues en beneficis correctament assegurada.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes doncs, que fan plantejar una mica l'avaluació del risc, i en aquest sentit, per exemple, pues, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
Avui hem sabut que els Mossos de les comarques de Girona estan preocupats per l'increment del narcotràfic que involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació.
Des del cos preocupa la capacitat corruptora de la droga per l'afectació que pot tenir en organismes com la policia. Ho explica el cap de la DIC a la regió policial de Girona, Carles Martínez.
Preocupa moltes coses, però jo vaig una mica més enllà. O sigui, que evidentment que preocupa tots els actes violents relacionats amb el narcotràfic, evidentment. Però jo vaig una mica més enllà. O sigui, el problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Vull dir, al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor. Clar, si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
40.597 persones visiten l'Espai Cràter durant el 2025.
Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també pugen 4 punts al turisme internacional, principalment francès. Les persones valoren positivament l'experiència amb notes de mitjana superiors als 9 punts. Sobretot destaquen aspectes com la qualitat de l'experiència i la comunicació prèvia rebuda.
Escoltem la regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut, i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Cràter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
I encara més balanços, prop de 4.000 persones assisteixen al pessebre participatiu i el No la caguis.
Davant l'èxit del pessebre de plastilina, la regidoria de Cultura preveu repetir l'activitat l'any vinent. A més, també es planteja contractar un artista per crear el suport del pessebre per la pròxima edició. El conjunt d'activitats ha estat ideat per l'alumnat de l'Escola d'Art d'Olot.
Escoltem precisament el conservador dels museus d'Olot, Xavi Roura.
Ha acabat sent una multitud, era gairebé aquell joc de buscar a Wall-E, tot ple de figures fetes per mainada de totes les edats, per tant és un èxit que continuarem, procurarem que l'any que ve sigui. I tornant al Museu dels Sants, els caganers continuen. Estem amb els aproximadament 2.500 participants que passen no només a fer l'activitat, sinó a conèixer un dels patrimonis importants que tenim a nivell de ciutat com a museu, que és el Museu dels Sants.
Cinema i cultura per combatre l'extrema dreta. La segona mostra memorialista de cinema de la Vall d'en Bas, de cinema documental de la Vall d'en Bas, posa en valor la memòria històrica per no cometre els mateixos errors. S'ha celebrat aquest cap de setmana amb bon èxit de participació, així ho diu el president de l'Amic, el Raül Valls.
S'han de combatre amb el coneixement, s'han de combatre aportant informació, aportant testimonis, que és el que fan aquests documentals precisament, no? I de moltes altres maneres, s'ha evident evidentment. Però evidentment que els documentals són una manera d'aclarir coses, d'aclarir què volia dir viure en una dictadura. Per exemple, ahir vam tenir un documental, que és la Mercedes a dos borratxos, on un grup d'italians recorre a Espanya recollint cançons de resistència, i te n'adones de l'asfixiant que era viure en aquella dictadura.
No? I avui hem de parlar del Torró Amic del 2025, que bat recurs després de vendre-se en 1.552 unitats.
Es tracta de la xifra més alta de totes les edicions. La iniciativa entre Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot, que ha destinat els beneficis a Integra, ha tingut una rebuda gairebé per damunt de les expectatives. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, també ha detallat que pel Torró de l'any que ve ja hi ha idees pensades.
En totes les edicions que portem fetes, aquest any hem aconseguit la millor xifra que s'ha recaptat mai. Són 1.552 torrons venuts entre empreses i particulars, per tant ens va estar molt contents de la campanya.
I en matèria esportiva, bones notícies. El líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot. Un gol de Rubén Henry en una acció de córner decideix un partit marcat per l'aigua. En un camp impracticable, l'Olot s'ha fet fort per tombar el Poblense, trencar la mala ratxa i agafar aire a la classificació.
Té 3 punts d'avantatge respecte de la zona de descens.
Escoltem el tècnic Roger Vidal.
Segurament la combativitat que ens ha faltat, el camp de l'Ibis en el gol que encaixem, la combativitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contextos, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies, perquè el camp estava impracticable. Doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
I victòria santjoanina en l'últim derbi de la primera volta de tercera catalana.
La Badesenc s'ha imposat al camp de Bànol en un duel molt intens i disputat, en el qual tots dos han lluitat per sumar els punts, però finalment els jugadors del Garrotxí Albert Bassols s'han endut el triomf.
La veritat que molt i molt contents pel resultat. Guanyar un derbi, i més després de la dinàmica que portàvem, la veritat que és molt satisfactori, i molt i molt contents, de veritat que els jugadors s'ho mereixien.
I també estan contents a l'hoquei Olot, que s'alliberen i guanyen a Girona per la mínima, això sí, el resultat final 2-3.
En un partit vibrant i on els olotins sempre han anat per davant, un gol de David Carles ha significat els 3 punts. Ja no Matell i Marc Prat van ser els altres golejadors en un duel ple d'alternatives i un ritme molt alt de joc. Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot suma ja 8 punts i agafa aire respecte a la cua de la classificació.
Escoltem el tècnic Miquel Ràfols.
Molt contents per al derbi, per emportar-nos el derbi amb el Girona, per guanyar una pista complicada com és aquesta, per continuar en aquesta línia que ja portàvem partits de bon joc, que ens estava acabant de costar doncs sumar els 3 punts quan en molts moments ens els havíem merescut. I crec que avui, amb un partit molt disputat, amb una exigència molt alta física, els jugadors constantment demanaven el canvi, ens han portat al límit el Girona, però hem pogut competir i endur-nos aquests 3 punts que són molt importants.
Escolteu els 5 minuts més, 2 minuts i un quart de 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
El Ripollès es mobilitza, Junts registra iniciatives al Parlament de Catalunya per defensar el futur de l'Hospital de Can de Bànol. El grup municipal ha expressat la seva preocupació davant del mapa sanitari que es planteja per la comarca i que, com sabeu, i com informàvem ja a través d'aquest programa, preveu que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon depenguin sanitàriament de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Què ha dit el portaveu de Junts?
Doncs el portaveu Ferran Raigón ha manifestat el risc per Can de Bànol davant dels canvis i asseguren que és un equipament clau per la comarca i per garantir una sanitat pública de proximitat, especialment en una comarca rural.
Paula Sayago.
Des de Junts per Ripoll i Junts pel Ripollès han mostrat la seva preocupació pel nou mapa sanitari que dividiria la comarca. El portaveu Ferran Raigón ha assegurat que des del grup no veuen amb bons ulls aquest nou sistema i consideren que els serveis de l'Hospital de Can de Bànol s'haurien de veure reforçats.
No veiem gens viable que l'Hospital de Can de Bànol, que és clau pel Ripollès, per la comarca i doncs especialment en una comarca rural com és la nostra, doncs pugui perdre aquest pes doncs, que a més a més s'hauria doncs, de veure reforçat.
Arran de les informacions, Junts ha presentat al seu grup parlamentari una sèrie de qüestions davant del nou plantejament sanitari. L'objectiu d'aquestes preguntes és arribar a obtenir respostes de Salut.
I demanant doncs, la compareixença doncs, de la direcció de l'Hospital de Campdevànol a la Comissió de Salut perquè doncs, el departament expliqui realment com es portarà a terme doncs, tot el desenvolupament d'aquest nou pla. Entenem doncs, que és inacceptable que un hospital com el de Campdevànol, que és el de referència per als ripollesos i les ripolleses, pugui perdre doncs, aquest pes.
Les preguntes les ha plantejat el diputat provincial Jordi Monell, on es demana la compareixença del gerent de l'Hospital de Campdevànol, així com la presidenta del patronat Dolors Costa. I remeten diverses preguntes al govern de la Generalitat en relació al nou mapa sanitari. Entre d'altres, es vol saber quins criteris territorials, assistencials i organitzatius respondria a la nova distribució, així com si es disposa d'algun informe de l'impacte que podria tenir la divisió territorial sobre el volum de l'activitat assistencial, la cartera de serveis o la dotació de recursos humans a l'hospital. El Departament de Salut ha assegurat aquest mitjà que la integració de Sant Joan a l'àrea bàsica de Camprodon respon a una petició del municipi que s'està analitzant. Una petició que, segons el Departament, encaixa amb la filosofia del nou mapa sanitari que s'està treballant i que es basarà en una organització territorial per donar resposta a les necessitats assistencials de la població i que té molt en compte els fluxos naturals de la ciutadania.
És un quart de nou i un minut. A Besalú treballant per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que reconeixen que en els últims temps s'ha notat una autorregulació.
L'alcalde Lluís Guinó diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer tenen incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència del visitant francès i belga. En aquest sentit, l'alcalde de Besalú diu que estan pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia.
Informa Gerard Puigdemont.
Les polítiques a nivell de Generalitat pel que respecta a l'habitatge i a la limitació de preus del lloguer tenen incidència als municipis turístics. L'Ajuntament de Besalú fa un temps va estudiar la creació d'una ordenança per limitar els habitatges d'ús turístic que es concentren especialment al centre històric. La proposta va tenir al·legacions i va quedar pendent d'aprovació definitiva. A Besalú han percebut la revisió a la baixa d'alguns lloguers i estan pendents de plantejar si cal determinar el topall i a quines zones es podrien habilitar habitatges turístics o no. L'alcalde és Lluís Guinó.
Sí que que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%, i el que hi ha hagut ara és que en la mesura que hi ha hagut altes, també hi ha hagut baixes. Però en els últims any i mig, jo crec que s'han compensat les altes i les baixes.
Segons l'alcalde, Besalú està actualment pràcticament als mateixos nivells de visitants pre-Covid. Pel que fa a la procedència dels visitants, ha baixat l'israelià, però continuen venint nord-americans, atrets pel passat jueu de Besalú. Destaquen, però, els visitants europeus.
El que hem incrementat, per exemple, que ja es venia incrementant i que durant una època es va reduir, és tot un turisme europeu de països francòfons, des de gent provinent del nord de França a fins i tot a belgues, que no havíem acabat de diferenciar ni de detectar prou, i sobretot el que tenim és un molt fidelitzat al turisme català i al turisme espanyol.
Des de l'Ajuntament asseguren que el Besalú medieval, les visites guiades a l'estiu, les activitats i fires que giren al voltant de la ratafia i la processó dels Dolors són algunes de les propostes que més agraden.
A Camprodon, l'Ajuntament obre la porta a la construcció d'hotels al Passeig Maristany.
Per aquest motiu ha aprovat una modificació del pla general que afecta el sector proper a Llanars. S'ha aprovat en l'últim ple municipal on també s'han tractat diverses qüestions relacionades amb obres importants com les de la llar d'infants, pendents des de fa 2 anys, o l'acabament de les obres, també pendents a la carretera de Sant Joan de les Abadesses.
Guida Sant Gerote.
El ple municipal de Camprodon ha aprovat per unanimitat la modificació puntual en urbanisme del Passeig Maristany per permetre la urbanització i també la possibilitat de que s'hi puguin fer hotels. L'expedient encara haurà de passar per una aprovació inicial i després la definitiva. Seria aleshores que es podria convertir la zona en ciutat jardí categoria 4. En parlen Xavi Guitart, alcalde de Camprodon, i Xavi Juncà, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Camprodon.
seria la zona que hi ha just davant de, del Maristany, que és la zona on, on hi ha l'hotel i tot això en definitiva ho demanen primera perquè es pugui habilitar l'opció de poder fer hotels dins el passeig Maristany i la, la part, perquè ens entenguem, mirant Llanars a la dreta, és la modificació, i l'altra per poder augmentar amb capacitat de volum edificable.
Es faci el que es faci al Maristany, bé sigui proposat per l'àmbit privat o pels propietaris, o bé sigui tutelat per l'Ajuntament, o en aquest cas urbanisme, pugui fer el que hagi de fer, doncs que com a mínim l'essència de lo que és el Maristany no la perdem.
També en urbanisme, però en aquest cas en un expedient que suposaria el creixement de la vila en habitatge, es va aprovar provisionalment i per unanimitat el pla parcial al sector Ritort 3. Aquest es desenvoluparà en tres fases.
El que sí que es demanarà des de l'Ajuntament és que no es pugui desenvolupar el polígon d'actuació al pla parcial tot de cop, com també es va demanar aquí Mas Ventós, que s'hagués desenvolupar obligatòriament per fases i que fins que les fases no estiguessin per sobre el 80% d'execució no es pogués començar una segona fase o una tercera fase.
Ara mateix un habitatge de 80 metres quadrats a roda 4.000 euros metro quadrat, ens estem parlant d'uns 300.000 euros de venda, compra. Aquesta és la magnitud de la tragèdia, entre cometes, eh? Estem parlant, no sé, no he pogut, tingut temps de fer l'anàlisi, però 10 anys enrere, no sé quin preu estava, però és evident que l'increment d'aquests 10 anys que ha sofert això no ha sofert ni els sous, ni les pensions, ni res d'això, però de llarg.
La sessió també ha permès l'aprovació per sol·licitar un crèdit a l'Institut Català de Finances per l'execució del POSC i acabar les obres pendents a la carretera de Sant Joan. A més, s'ha sol·licitat una bonificació per les obres pendents des de fa més de 2 anys a la llar d'infants, que han quedat desertes en les darreres convocatòries i que s'espera poder executar properament. Per últim, l'alcalde va aprofitar a pregunta de l'oposició per confirmar que en breu s'hauran acabat de forma definitiva les obres a l'escola Doctor Robert.
Anem als esports, parlem de futbol. El líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot, David Planella.
Pocs minuts abans del partit, membres de la Unió Esportiva Olot encara treien aigua del terreny de joc. La pluja que havia caigut a les últimes hores i que va continuar caient durant el partit va afectar el terreny de joc i va dificultar el joc dels dos equips. En un context així, i jugant contra el líder, era indispensable no complicar-se la vida, bregar molt i ser contundents a les dues àrees, i l'Olot per fi ho va ser. Es va defensar amb ungles i dents, va jugar molt de cap i va trobar el gol en una acció pilota aturada. El tècnic Roger Vidal destaca la competitivitat que va tenir el seu equip.
Segurament la competitivitat que ens ha faltat, el camp de l'Eivissa per el gol que encaixem, la competitivitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contexts, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies, perquè el camp estava impracticable. Doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
El partit va començar amb dos xuts del Poblense que va aturar Ballester i amb una ocasió claríssima de Marc Mas, que va fallar porteria buida. El fantasma de la falta de gol sobrevolava l'estadi municipal, però Rubén Henry, al minut 17, es va encarregar d'espantar-lo. El davanter va caçar una pilota de córner a l'àrea petita i la va empènyer al fons de la porteria. L'Olot havia fet el més complicat en un partit així, avançar-se en el marcador, i no estava disposat a perdre l'avantatge. Necessitava la victòria després de 6 jornades sense guanyar i la va aconseguir perquè es va remengar i es va enfangar com mai. A la segona meitat es va defensar bé davant d'un Poblense que va atacar més, però que no va trobar l'empat a un. Roger Vidal creu que va ser una victòria d'equip. Tothom va treballar per la causa.
Penso que també a nivell de vestidor aquesta victòria cohesiona, perquè ha estat una victòria d'equip, no? Tothom ha hagut de treballar al màxim, els que ens han pogut ajudar, Brenyer i Marti, han estat sensacional. No era qüestió de qualitat individual, sinó que era qüestió de confiança i d'intensitat defensiva. I crec que això, a nivell de taula classificatòria, aquests més 3 són molt importants, però també ho és de portes endintre.
Amb la victòria, l'Olot continua invicta a l'estadi municipal, on ha sumat 5 victòries i 5 empats i trenca una mala ratxa de 5 jornades sense guanyar i d'una sola victòria en els últims 10 partits.
Volíem la victòria ja fa setmanes, ens estava costant, i sumar 3 punts en aquesta categoria creiem que és or, i ens hem tret un pes de sobre, la veritat, tant els jugadors com jo.
Ara l'equip de Roger Vidal agafa 3 punts de marge amb el descens directe i 2 amb el play-out en un tram de calendari complicat que diumenge que ve el portarà el Collao, on s'enfrontarà a l'històric Alcoià.
I victòria santjoanina en l'últim derbi de la primera volta de tercera catalana.
La Badesenc ha tancat la primera volta d'aquesta temporada amb una victòria clara per 2-0 en el derbi contra la Unió Esportiva Can de Bànum. Després del patiment de l'últim partit, el conjunt d'Albert Bassols ha reaccionat i ha trencat la mala dinàmica de les últimes jornades.
La veritat que molt i molt contents pel resultat. Guanyar un derbi, i més després de la dinàmica que portàvem, la veritat que és molt satisfactori, i molt i molt contents. De veritat que els jugadors s'ho mereixien.
El partit ha començat amb molta força i dominat pels jugadors d'Eric Palomo, que han generat diverses ocasions de gol, però finalment no han pogut materialitzar-les.
A veure, marxem bastant decebuts, bastant tristos, perquè pensem que amb la primera part que hem fet i amb les ocasions que hem tingut de la primera part i les arribades perilloses als 10-12 primers minuts de la segona part, no se'ns podia acabar el partit, i marxem amb 2-0 i pensem que si haguéssim estat una mica encertats era un partit per poder-lo guanyar, encarregar-lo a la primera part i poder sumar 3 punts.
A la represa del partit, els santjoanins han aprofitat les seves oportunitats. Al minut 54, Gerard Planella ha fet el primer gol de l'Abadesenc gràcies a un llançament de l'Aleix Contreras. 5 minuts abans d'acabar el partit i arran d'una errada defensiva del Can de Bànum, Oriol Bové ha sentenciat el derbi en el 2-0 definitiu.
No estàvem fent bé la primera part i a la segona hem aconseguit fer-ho bé, i la veritat que hem estat bastant superiors, hem generat molt de perill i ens han generat molt poques ocasions de gol.
Hem tingut 2-3 arribades molt perilloses a l'àrea que no l'hem acabat de posar bé o no l'hem acabat de rematar bé, i ells amb una falta lateral ens fan el gol. Sí que sé que el partit s'ha obert una mica, però ells sí que han tingut un xut a la primera part, però hòstia, crec que fins al gol crec que havíem generat més probabilitats de marcar gol nosaltres que ells amb les seleccions que hem tingut.
Amb aquest resultat a la jornada 15, els santjoanins se situen a la 7a posició amb 23 punts, mentre que els de Can de Bànum baixen fins a la 10a posició amb 19 punts.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Emparada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Problemes amb la teva maquinària de jardí? A Taller Sagrés hi trobaràs motoserres, desbrossadores, bufadors, biotrituradores, totes les màquines i tots els complements que necessites. Aquesta temporada vine a descobrir la gamma de motoserres a bateria de Husqvarna. Aprofita els descomptes de la nova campanya d'hivern. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sagrés, centre oficial Husqvarna d'Olot, a la Ronda Fluvià 7. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Pollet Llebre i el secret de la marmota, en català. Turno de guardia. Si pudiera, te daría una patada. Y 28 años después, el templo de los huesos.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
He començat l'any amb menys energia, em sento inflamada, amb males digestions. Necessito tornar a sentir-me lleugera i potser també perdre pes i no sé com fer-ho.
La solució la tens a Naturhaus, un mètode eficaç amb assessorament professional i un seguiment setmanal gratuït. Notaràs els resultats des de la primera setmana. No t'ho pensis més i confia en Naturhaus. Per a més informació, truca al 972 26 98 08 o vine a la plaça del Mig d'Olot. Naturhaus, tu pots, creiem en tu.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bon dia i bona hora, són 9:15 del matí. El Ripollès comença a mobilitzar-se.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Junts enregistra iniciatives al Parlament de Catalunya per defensar el futur de l'Hospital de Can de Bànol. El grup municipal ha expressat la seva preocupació davant del mapa sanitari que es planteja per la comarca i que, recordem, preveu que els veïns de Sant Joan de les Abadesses i de la Vall de Camprodon depenguin sanitàriament de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Escoltem el portaveu Ferran Raigón.
No veiem gens viable que l'Hospital de Can de Bànol, que és clau pel Ripollès, per la comarca, i doncs especialment en una comarca rural com és la nostra, doncs pugui perdre aquest pes doncs que a més a més s'hauria doncs de veure reforçat.
Avui també són notícia els habitatges d'ús turístic. Besalú treballa per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que diuen que en els últims temps s'ha notat una autorregulació, ho diu l'alcalde Lluís Guinó.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
L'Ajuntament de Camprodon obre la porta a la construcció d'hotels al Passeig Maristany.
En aquest sentit, ha aprovat una modificació del Pla General que afecta el sector proper a Llanars. S'ha aprovat en l'últim ple municipal, on també s'han tractat diverses qüestions relacionades amb obres importants.
Seria la zona que hi ha just davant del Maristany, que és la zona on hi ha l'hotel, i tot això en definitiva ho demanen primera perquè es pugui habilitar l'opció de poder fer hotels dins el Passeig Maristany i la part, perquè ens entenguem, mirant Llanars a la dreta, és la modificació, i l'altra per poder augmentar amb capacitat de volum edificable.
Són paraules de Xavi Guitart, l'alcalde de Camprodon. Es compleix el primer aniversari de la portada de les banques mòbils als micropobles del Ripollès i els alcaldes estan contents. Escoltem el de Planoles, David Verge.
L'acceptació que ha tingut aquesta banca mòbil per ser, diguem, un micropoble, i que al final ja ho sabem que entre setmana pues hi ha poca gent, això és així, ja ho sabem tots, vull dir que el que es tracta és de revertir la situació i que vingui a viure més gent, però bueno, de moment és el que tenim, i tant la caixa com Caixa Enginyers de venir aquí a Planoles estan contents.
L'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i immobles.
Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat amb Fàbregas Soler, assessors d'assegurança, qui posen dades sobre la taula i diuen que durant la dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues en beneficis correctament assegurada.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes doncs, que fan plantejar una mica l'avaluació del risc, i en aquest sentit, per exemple, pues, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
Comença l'any nou i és el moment de fer balanços. 40.597 persones han passat per l'Espai Cràter durant el 2025.
Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també pugen 4 punts al turisme internacional, principalment el francès.
Ho diu Gemma Canalies, regidora de Turisme i Promoció de la ciutat.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut, i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Cràter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
I prop de 4.000 persones assisteixen al pessebre participatiu i al No la caguis organitzat a Olot.
Davant l'èxit del pessebre de plastilina, la regidoria de Cultura preveu repetir l'activitat el pròxim any.
Ha acabat sent una multitud, era gairebé aquell joc de buscar a Wall-E, tot ple de figures fetes per mainada de totes les edats. Per tant, és un èxit que continuarem, procurarem que l'any que ve sigui. I tornant al Museu dels Sants, els caganers continuen. Estem amb els aproximadament 2.500 participants que passen no només a fer l'activitat, sinó a conèixer un dels patrimonis importants que tenim a nivell de ciutat com a museu, que és el Museu dels Sants.
Cinema i cultura per combatre l'extrema dreta. La segona mostra memorialista de cinema documental de la Vall d'en Bas posa en valor la memòria històrica per no cometre els mateixos errors. S'ha celebrat aquest cap de setmana, així ho diu el president de l'Amical, Raül Valls.
Nosaltres com a Ajuntament creiem que és molt i molt necessari. Estem en un moment en què, per desgràcia, l'extrema dreta té un discurs molt potent en els nostres joves, sobretot en els nostres joves. Dit això, doncs creiem que hi ha una realitat paral·lela que és molt diferent, no? I que creiem que és molt necessari, no? Donar-hi altaveu, donar l'altaveu de no tornem enrere perquè no tinguem aquesta visió idealista, no? De lo que van ser els anys de la dictadura, perquè no va ser gens ideal.
Evidentment no és en Raül Vall, sinó que és l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, però vaja, les declaracions van en el mateix sentit. En esports, el líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot. Un gol de Rubén Henry en una acció de córner decideix un partit marcat per l'aigua.
En un camp impracticable, l'Olot s'ha fet fort per tombar el Poblense, trencar la mala dinàmica i agafar aire a la classificació. Té 3 punts d'avantatge respecte a la zona de descens.
Escoltem el tècnic Roger Vidal.
Segurament la combativitat que ens ha faltat, camp de l'Eivissa en el gol que encaixem, la combativitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contextos, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies, perquè el camp estava impracticable. Doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
I victòria santjoanina en l'últim derbi de la primera volta de tercera catalana.
L'Abadesenc s'ha imposat al camp de Bànol en un duel molt intens i disputat, en el qual tots dos han lluitat per sumar els punts, però finalment els jugadors del Garrotxí, Albert Bassols, s'han endut el triomf.
La veritat que molt i molt contents pel resultat. Guanyar un derbi, i més després de la dinàmica que portàvem, la veritat que és molt satisfactori, i molt i molt contents. De veritat que els jugadors s'ho mereixien.
L'hoquei Olot s'allibera i guanya a Girona per 2-3 en un partit vibrant i on els olotins sempre han anat per davant. Un gol de David Carles ha significat els 3 punts.
Jan Aumatell i Marc Prat van ser els altres golejadors en un duel ple d'alternatives i un ritme molt alt de joc.
Parla d'alliberament Miquel Ràfols.
Molt contents per el derbi, per emportar-nos el derbi amb el Girona, per guanyar una pista complicada com és aquesta, per continuar en aquesta línia que ja portàvem partits de bon joc, que ens estava acabant de costar doncs sumar els 3 punts quan en molts moments ens els havíem merescut. I crec que avui, amb un partit molt disputat, amb una exigència molt alta física, els jugadors constantment demanaven el canvi, ens han portat al límit el Girona, però hem pogut competir i endur-nos aquests 3 punts que són molt importants.
Traiem el cap a l'exterior perquè pugen a 39 els morts en el descarrilament de 2 trens d'alta velocitat a Còrdoba.
El ministre de Transports diu que les causes de l'accident, que ha fet una 50ena de ferits, són molt estranyes perquè ha passat en una recta, en una via totalment renovada i amb uns trens nous.
L'última hora que hem sabut sobre aquesta informació és que només feia 4 dies que els trens havien passat les revisions. L'altre punt d'interès és l'estat de salut de Salvador Illa, que està estable, però continuarà ingressat 2 setmanes més, pendent de més proves i també de les seva rehabilitació.
El president de la Generalitat té dolor i pèrdua de força a les cames i quedarà ingressat a la unitat de lesions medulars, però els metges han descartat ictus, isquèmia medular i patologies greus.
Mor l'esquiador atrapat per una allau quan era fora pista a Baqueira Baret.
Els equips de rescat no descarten que hi hagi un segon esquiador desaparegut perquè han trobat uns esquís a la zona.
Espanya té 33.000 milionaris, tan rics com el 40% de la població junta.
La riquesa dels 1.000 milionaris d'arreu del món creix un 16% el 2025, segons un informe de Oxfam Intermón.
Europa s'activa després de les amenaces de nous arancels de Trump al suport a Groenlàndia.
Costa convoca el Consell Europeu dijous mentre fonts diplomàtiques apunten que la Unió Europea esperarà fins a l'1 de febrer per donar una resposta als arancels.
Un Donald Trump que a més té molts problemes a nivell intern prepara el desplegament de 1.500 soldats a Minnesota per apagar les protestes contra l'ICEM.
Des de l'assassinat a 3 de Renyi Good per part d'un agent del Servei d'Immigració i Control de Duanes hi ha hagut protestes i enfrontaments amb els policies federals.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem a la previsió meteorològica, molt interessant de cara a les properes hores, perquè la llevantada no s'atura, Dani.
Entre avui i demà arribarà el màxim de la perturbació de llevant, que déu-n'hi-do dissabte, quina gran nevada que va caure al Pirineu Oriental, 20-30 centímetres, la cota de neu superior a 1.400, 1.600 metres, dalt de tot del Montseny una petita enfarinada, i ahir va ploure fort al Cap de Creus, 48 litres per metre quadrat a Portbou, en van caure 42 a Cadaqués, i bé, d'aquesta matinada han caigut doncs pràcticament 30 litres novament cap a la zona de Portbou, n'han caigut 20 a Cabanes, 16 a l'Escala, 10 a Figueres i algun plogim a la resta, però es reactiva la llevantada justament entre avui i demà, per tant, pluges a tot arreu, la cota de neu seguirà al voltant de 1.500, 1.600 metres, puntualment 1.400, després d'aquesta matinada, doncs, amb núvols i amb aquesta mica de vent de llevant de 40 km per hora i mala mar, doncs no ha baixat gaire la temperatura, 5 graus a Vic o 6 en el cas d'Olot, 1, 2, sota 0, alta muntanya, més de 2.000 metres. Situació d'hivern, però de cota de neu que no serà baixa els propers dies, i el més preocupant és la pluja que va sumant i va sumant, evidentment, perquè preveiem que aquesta nit i sobretot matinada de dimarts la pluja sigui ja forta o molt forta a la Costa Brava, a tota la part est de Girona, litoral i prelitoral, però especialment Costa Brava, i dins de la Costa Brava l'Alt Empordà i nord del Baix Empordà serien les zones més afectades per aquests aiguats, que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot, atenció, perquè dimarts, demà, es podrien totalitzar més de 200 litres per metre quadrat. Estem davant d'uns aiguats molt importants, de temporal de mar de més de 6 a 7 metres i de vents forts de llevant i de gregal. La temperatura no canviarà gaire, però sobretot molt pendents d'aquestes rierades.
Doncs bé, ja que parlem de les inclemències meteorològiques, heu de saber que l'increment de fenòmens meteorològics ha disparat l'interès per tenir més ben assegurats béns immobles. Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat, per exemple, amb Fàbrega Soler, d'assessors d'assegurances, qui posen dades sobre la taula i diuen que durant la Dana, només com a exemple, només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues amb beneficis correctament assegurada.
La presència de fenòmens meteorològics extrems és cada vegada més freqüent a la zona del planeta on vivim. Un exemple clar va ser la Dana a la Comunitat Valenciana, però també s'hi poden sumar, per exemple, les pedregades o precipitacions intenses en un període curt de temps, com van patir a la zona de l'Ebre fa uns mesos. En un context de canvi climàtic i escalfament global, segons algunes asseguradores, cada cop són més les persones que es preocupen per protegir més i millor les seves propietats o els seus béns. En parla Pol Fàbrega, de Fàbrega Soler, assessors d'assegurances.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes doncs, que fan plantejar una mica l'avaluació del risc, i en aquest sentit, per exemple, pues, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
Des de Fàbrega Soler, assessors d'assegurances diuen que cada cop són més les consultes que reben en aquest àmbit.
Són temes on el rol de l'assessorament és clau en aquest sentit, no? I les asseguradores, evidentment, doncs, treballen sobre una normativa europea de solvència 2, que això realment hi ha uns estàndards molt marcats, hi ha una solvència que diguéssim que les asseguradores han de tenir, no?, un gran capital per afrontar doncs, tots els riscos que hi puguin haver, i a part d'això doncs, una gran transparència en tot el que es comunica.
Les asseguradores estan en un mercat estable, com es va demostrar també durant la pandèmia de Covid. Algunes assessories aposten cada cop més per assessorar de manera personalitzada i no vendre paquets d'assegurances estàndards. Això i fer pedagogia financera són alguns dels canvis que asseguren que en els darrers anys viu el sector.
I parlant de canvis, un d'important és l'obligatorietat de portar al cotxe la balisa en cas de qualsevol incidència. Com està anant la venda de balises? Estan prou informades, conductores i conductors? D'això en parlem ara mateix amb Lluís Sacrest, de Taller Sacrest d'Olot. Què tal, senyor Sacrest? Molt bon dia.
Bones, hola, bon dia.
Com està anant la venda de balises?
Bé, primer de tot és de Tallers Villauta, no és Taller Sacrest.
D'acord, bueno. Gràcies.
Bueno, la venda de balises va anant, encara la gent va anant comprant, vull dir, no s'acaba de fiar, vull dir, però bueno, se'n van venguent, vull dir, tenim el problema de que depèn de totes les compres, poden ser, no són homologades, val? La gent s'ha de fixar molt en que, sobretot, estiguin homologades, val? Cada una porta un codi QR, val? Que el pots escanejar i pots verificar trànsit si està homologada o no està homologada. A la DGT de trànsit, la plana de trànsit, d'acord?
Això la població realment ho té clar o mira preu a l'hora de comprar una balisa?
La gent està mirant molt el preu i crec que moltes vegades s'equivoca. Vull dir, comprar-la amb algú de confiança sempre és molt millor, perquè nosaltres sí que tot el que venem ho hem verificat tot abans. Després, depèn de tota la compra, es pots trobar balises a 20 euros, que moltes no estan homologades. Vull dir, sobretot que la gent miri si està homologada o no està homologada.
I això com ho podem saber? Hi ha algun punt que ens indiqui que realment aquella balisa és la bona?
Sí, totes les balises porten un codi, vale? Si entrem a la plana DGT de trànsit, vale? Sí que veurem, surt tot unes planes, vale? I si posem el codi aquest, ens sortirà si està homologada o no, ens sortirà l'homologació. Si no surt, és que no està homologada.
Hi ha molta picaresca? Heu detectat molta picaresca en aquest sentit?
Sí, el que passa és que nosaltres sempre ens hem mogut amb balises homologades i sí que ha vingut algun client aquí que ens ha ensenyat alguna que no és homologada. Després li hem dit que no és homologada i, bueno, jo la portaré, em diu. Bueno, no és el correcte perquè si ens troben amb una balisa que no està homologada, primer no farà la feina que realment s'ha fet per aquesta balisa i segona que et poden multar igual.
Uh-huh. A veure, expliquem una mica perquè des d'ara estem obligats a portar aquesta balisa. Quina funció té exactament aquesta balisa?
La balisa és per no córrer perill per sortir del vehicle. La balisa l'hem de portar a dintre, la guantera del vehicle, i en el moment que se'ns para el cotxe l'hem de treure, que hem d'apretar un botonet que té, vale? L'hem d'activar, perquè normalment venen totes desactivades amb la pila que hi porten un plàstic o alguna cosa, perquè no es desgasti, l'hem de posar bé, l'hem de posar sobre el vehicle. Vale? Això, al cap de 111 segons, si no recordo malament, s'activa a trànsit, i allà es detecta que hi ha un cotxe aturat allà. La nostra feina és continuar sent la mateixa, trucar al servei d'assistència i en cas d'un accident greu o alguna cosa així, trucar al 112. I aquí es mou després les grues i tot, es mou tot.
Bàsicament, la balisa, aquest aspecte que té de localització seria en cas d'un accident greu, no sé, imagino que caiguem a sota un pont que ens puguin localitzar amb certa facilitat si les condicions són molt adverses, no?
També seria per això, sabrien que allà hi ha un vehicle.
Mm-hmm. Escolti, senyor Sacrest, els triangles s'han de posar igualment o no davant d'una avaria?
No, diuen que no. És un tema que és bastant conflictiu perquè segons on ens podem parar amb el vehicle no hi ha visibilitat per la balisa. Val? A darrere una curva no es veu, vull dir, amb un canvi de rasant, vull dir, no es veu. Després a vegades és aconsellable posar-los. Per ells diuen que no és obligatori.
Per tant, vostè què faria si hagués d'aconsellar algun client?
Jo si hagués d'aconsellar un client, depèn del lloc on sigui, el primer que faria seria dir-li que posi la balisa a sobre, que l'activi, i jo sóc partidari de que surtin del vehicle i es posin a l'altre costat, en zones que no tinguin perill, perquè si ve algun cotxe per casualitat no el veu, picarà amb ells i l'impacte és bastant fort.
Les balises tenen data de caducitat, és a dir, caduquen d'alguna manera o no?
Bueno, la balisa caduca amb la vida de la pila. La balisa, si la tenim encesa, dura 30 minuts. Si la tenim apagada allà, vull dir, la pila pot, pot durar 2, 3, 4 anys, vull dir, depenent de la pila. Jo sempre recomanaria, per si un cas, portar una pila de recanvi, perquè si ens analitzem una mica, del moment que tenim una avaria, truquem l'assistència o en cas d'accident, un 112 o alguna cosa així, val? Què fa? Que allò dura 30 minuts. Abans no arriba la grua i els serveis d'assistència, han passat moltes vegades més de 30 minuts.
Senyor Sacresta, quan portem el cotxe a fer la revisió, el taller ha de mirar també que aquesta pila estigui en condicions o ja és una responsabilitat de l'usuari?
Això és responsabilitat de l'usuari. Ell sap com l'ha comprat, sap com ho ha fet, vull dir, és responsabilitat de l'usuari.
Molt bé, ja per anar tancant, un consell final sobre la balisa, què podríem dir als nostres oients?
Bueno, sé que s'ha de comprar, ens agradi o no ens agradi, tot i les pegues que hi ha i que no sigui la balisa que realment diuen que serà, perquè segons diuen n'ha de sortir una altra, vull dir, sap molt de greu, però funciona així, que la portin i sobretot que mirin allà on te la compren, que sigui de confiança i que estigui homologada, que demanin homologacions.
Lluís Sacrest, responsable de Tallers Brilla Auto, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més i li farem cas, li prometem.
Va, molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia i bona hora.
Adéu.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Es compleix un any de l'arribada al Ripollès del servei de banca mòbil. Són dues les entitats que donen servei, CaixaBank i Caixa d'Enginyers. Les dues entitats donen suport als usuaris, ofereixen atenció personalitzada i no cobren comissions per la retirada d'ingrés de diners en efectiu en els caixers automàtics. Com ho han rebut els alcaldes, Paula?
Fa un any es va posar en funcionament el servei de banca mòbil al Ripollès i des d'aleshores 13 municipis compten amb caixers automàtics i serveis financers. Aquesta xarxa d'oficines bancàries, mòbils i itinerants té l'objectiu de garantir la inclusió financera. Amb la seva implementació, els veïns i veïnes de municipis com Planoles o Campelles poden rebre els serveis que ofereixen els sucursals bancàries i també l'atenció de personal especialitzat. Els dos consistoris celebren poder disposar d'aquestes oficines itinerants. Escoltem els alcaldes de Planoles, David Verge i Judit Cornellà, de Campelles.
L'acceptació que ha tingut aquesta banca mòbil per ser, diguem, un micropoble i que al final ja ho sabem, que entre setmana pues hi ha poca gent. Això és així, ja ho sabem tots, vull dir que el que es tracta és de revertir la situació i que vingui a viure més gent, però bueno, de moment és el que tenim i tant la Caixa com Caixa Enginyers de venir aquí a Planoles estan contents.
Realment estem contents perquè no ha estat un ús massificat, però té un ús i per tant vol dir que soluciona la vida a alguns dels nostres veïns, que aquest era l'objectiu. És un més a més. Sí que és veritat que potser el ser un poble que no tenim botigues no té molt, un ús molt gran, però sí que hi ha persones fixes, tant amb Caixa d'Enginyers com amb CaixaBank, que l'utilitzen cada mes i per tant fem un balanç molt positiu.
Sergi Albric és el conseller comarcal de mobilitat. Des del Consell Comarcal també celebren que aquests serveis arribin al Ripollès amb tots els beneficis que comporten pels seus habitants.
Per tant, aquí hi ha un problema de mobilitat, de pèrdua de temps i, evidentment, de pèrdua de drets i de serveis. Per tant, aconseguir aquest servei sigui una realitat, crec que és una molt bona acció.
Els veïns dels municipis que ofereixen la banca mòbil i, sobretot, els més grans, celebren haver pogut recuperar aquest servei pel qual, fins fa un any aproximadament, s'havien de desplaçar a altres indrets de la comarca.
I ja que fem balanços, posem-hi números. 40.597 persones han visitat l'espai cràter d'Olot durant el 2025. Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també puja en 4 punts al turisme internacional, principalment al francès. Les persones valoren positivament l'experiència amb notes de mitjana superiors als 9 punts, sobretot destaquen com aspectes la qualitat de l'experiència i la comunicació prèvia que han rebut. Néstor Carvajal.
L'espai cràter fa gairebé 4 anys des de la seva inauguració, un centre de divulgació científica i visitat tant per gent local com per turistes de fora. Aquest 2025 fa balanç i ha tingut més de 40.000 visitants, un augment de gairebé 600 persones respecte a l'any anterior i que puja la xifra total des de la seva inauguració a prop de 173.000 visitants. La regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, valora aquestes dades.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut de, a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Cràter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
A més, Canalies destaca l'alta nota mitjana de les valoracions per part dels visitants sobre la seva experiència.
Amb nota mitjana d'un 9,28, per tant és una satisfacció, no ens cansarem mai de millorar, apostar per aquesta millora contínua, però realment les valoracions són molt bones i el que destaca molt el públic sobretot és la qualitat de l'experiència, la comunicació també prèvia rebuda i l'atenció també rebuda per part de l'equip.
Pel que fa a la procedència del públic, el 77% és català, només un 9% procedeix de l'estat espanyol i el públic internacional ha pujat d'un 10% al 14% del total durant el 2025, amb França com a principal país d'origen. I l'11% total de persones són garrotxins. Per altra banda, més d'11.000 alumnes han vingut a través del servei educatiu, on més d'una tercera part és de la comarca. Cal destacar que un 84% de les escoles repeteixen la seva visita.
Doncs així tanquem els 5 minuts més d'avui. Tornem demà a la mateixa hora en tota l'actualitat. Penseu en la llevantada. Circuleu amb precaució si heu de conduir perquè les pluges són intenses. Gràcies per seguir-nos. Bon dia i bona hora.